Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Quelen, quelen, lungo negro mental, maladile, matale romenta.
El 8 d'abril de l'any 1971 va tenir lloc per primera vegada el primer Congrés Mundial Gitano que es va fer a Londres. En aquella trobada es va crear la bandera i l'himne gitano, que podeu escoltar de fons, i per això des de llavors aquest dia, és a dir, aquest diumenge, es converteix en el Dia del Poble Gitano. I avui, al matí, ens endinsem en aquesta celebració donant un cop d'ull al reguitzell d'actes que s'han previst a la ciutat. Entre ells hi figura l'exposició Helios Gómez, Visca l'Octubre, que es pot visitar des d'ahir al Casal Pere Aquari, que recorda la figura d'aquest dibuixant, que va ser un dels precursors del cartellisme durant la República i també la Guerra Civil. Avui el descobrim conversant amb el seu fill, en Gabriel Gómez. Gabriel, molt bon dia i benvingut.
Bon dia. Moltes gràcies per la invitació.
Primer de tot, perquè tenim molta curiositat per descobrir el teu pare, però m'agradaria que comencessis explicant la relació entre vosaltres.
Entre vosaltres? A qui vols
dir? Entre el teu pare i tu.
Va ser una relació tardana. És a dir, jo havia viscut amb el meu pare quan va sortir d'un empresonament i jo ja tenia 5 anys. Me'n vaig anar a viure amb ell al carrer Viladomat i la convivència va durar just un any perquè el van tornar a detenir.
I llavors com vas descobrir la importància de la seva figura com a representant, no? Com a artista?
Bueno, mira, a casa meva, una família republicana que havia passat per l'exili i tot això. El meu avi era oficial de les forces de la Generalitat, republicans tots, i no se'n parlava. És dir, no, hi havia aquell silenci de que d'això no es parla, era un tabú. I, de fet, vaig descobrir el meu pare quan jo ja tenia ben bé 40 anys. Va ser una mica de casualitat, és dir, els encants de llibres vells, vaig trobar alguns llibres amb dibuixos del meu pare. Coi. I llavors un d'ells era Testamento en Praga, que havia escrit la Teresa Pàmies. Se'm va ocórrer de trucar-la perquè em parlés del meu pare. Vam tenir una agradable conversa, em va explicar que era molt amic del seu pare, que el recordava perfectament, que havia estat a casa d'ella a Manresa, i tal i tal. Hauries de parlar amb el Céspedes i després hauries de parlar amb fulano.
I vas anar lligant fils, no?
Tirant, traient cireres, m'entens? La cosa es va transformar en unes entrevistes, 200 hores de gravacions, de testimonis amics d'ells. Llavors és quan el vaig conèixer. En aquest moment em trobo amb la casualitat de que una professora d'art de la Universitat de Dortmund, que volia fer la tesi doctoral sobre un dibuixant amic del meu pare, un tal Gerd Arndt, que també tenia un dibuix sintètic molt, molt interessant, i ell li va mostrar uns dibuixos de l'Helios Gómez. Diu, hauries de buscar-lo, perquè tots dos havien estat junts a Rússia. Sí, l'Helios Gómez va viatjar per tota Europa, la mar de bé. Total, que va publicar a la premsa un article dient que volia contactar amb gent que l'hagués conegut perquè la informessin. I un amic em porta els retalls del diari, jo no l'havia vist.
Que bo.
Ens escrivim, tal, tal, ve a Barcelona i ens trobem que jo li ensenyo el que jo havia anat recollint del meu pare i ella m'explica el que ella havia trobat a Alemanya. Per mi, ja veus, no tenia ni idea de tot això. I em parlava dels dibuixos d'Àustria, dels dibuixos d'Alemanya, tot el que... Aquesta descoberta ens va portar a poder fer la biografia de l'Elios Gómez. Interessantíssima. És la història d'un gitano singular.
És la història d'un gitano singular que era el teu pare i que vas redescobrir ja de gran, no? A través de tota aquesta recopilació d'informació. És molt interessant. Quan va començar a pintar, a dibuixar l'Elio?
Ell dibuixava de ben petit, de ben petit. El dibuixant Bartolí em parlava de la seva infantesa. Que, bueno, als 14 anys ja dibuixava bastant bé. Llavors va entrar a treballar en un dels tallers de ceràmica de Triana, que està ple de ceramistes i tal, i va començar fent decoració de les terrisses. Va anar a l'Escola de Belles Arts i als 18 anys va presentar la seva primera exposició d'obres al Cursal de Sevilla. Amb un estil, ell estava inspirat de Massarel. D'alguna manera, el tipus de dibuix del Massarel amb ell l'inspirava bastant. I llavors, pues, a Sevilla, molt costumbrista, aquella societat, aquests dibuixos tan avançats, tan sintètics, amb una espècie de constructivisme, no l'acceptaven bé. El tema és que aquest noi, que havia viscut tota la repressió que a Andalusia s'aplicava contra els obrers, treballadors i tal, la Guàrdia Civil era una força molt temuda per contrarrestar qualsevol reclamació que fessin els obrers, als 16 anys el van detenir, perquè s'havia relacionat amb l'anarcosindicalisme i d'alguna manera, pues, en fi, estava ja imbuït de la reclamació dels drets civils. Aquesta primera detenció li van donar una pallissa tan brutal que a partir d'aquí molt sovint els seus dibuixos mostren la Guàrdia Civil torturant a la gent. I, bueno, doncs es començant a buscar les hemeroteques, Barcelona, Madrid, Sevilla, vam anar trobant molts dibuixos que hem recuperat. Després la persecució de la seva obra va seguir camins França, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Moscou, Leningrad, i ens vam trobar amb un patrimoni interessantíssim que hem recuperat, que avui en dia el mostrem. Avui a Pere IV us mostrarem una carpeta només i cinc dibuixos més, és a dir, la carpeta es diu Visca Octubre, i cada dibuix mostra un fet històric, un fet real. Sabeu que Elios Gómez va ser el president, impulsor i fundador del Sindicat de Dibuixants Professionals de Catalunya, que són els que van fer els cartells de la República. Aleshores, tots aquells dibuixants han deixat un patrimoni artístic que el tenim oblidat, que no hi ha ningú que hi faci interès. Alguna vegada, 10 dies, fan exposició de cartells i punt. El tema de la memòria, la recuperació de la memòria nostra, té un exemple molt important amb l'art. És a dir, els artistes de la República concretament han deixat un patrimoni que l'hem de recuperar. Nosaltres estem intentant, és a dir, faig un parèntesis. Una de les coses que em vaig enterar és que l'Elios Gómez, amb l'última detenció, que va estar detingut a la presó 8 anys, sense judici ni sentència, només pels seus dibuixos, no us estranyeu que ara per un cantó de rap també el vulguin ficar a la presó. En aquell moment, pels dibuixos de l'Elios Gómez, va anar a parar a la presó.
Clar, per aquelles pintures tan reivindicatives, no?
Exacte.
Contra el sistema.
I aleshores allà va pintar un oratori que li va encarregar el director espiritual de la presó. Ell es va negar en un principi, però finalment va pintar l'oratori en memòria o en honor de la Verge de la Mercè, que és la patrona dels captius. És a dir, en temps de Franco es va crear el patronat de la redenció de captius de la Verge de la Mercè. I aleshores l'Elios Gómez va ficar la seva cullerada reivindicativa i va pintar tots els personatges que intervenen en l'oratori, la Verge, el nen, els àngels, els empresonats, tots amb traços calés. I bueno, això va crear una mica de commoció a la comunitat marianista, però finalment van dir, bueno, és l'acte de redenció d'un gitano comunista. Aquest gitano, quan jo buscava informació d'ell a l'arxiu de Salamanca, per exemple, trobo un document de la policia governativa que relaciona anarquistes i comunistes més significats. I un d'ells, l'Elios Gómez.
L'Elios,
i el definien de tal manera que el claven.
Com el definien?
Peligroso, de acció, propagador d'idees. És dir que efectivament...
Reaccionari.
A aquestes obres. I bueno, va dedicar el seu art a la seva lluita política.
Clar, la seva lluita. I, de fet, això que explicaves, no?, aquests frescos que va pintar, va ser a la Model, no?,
sí,
a l'any 50, que era homenatge a aquests presos, era conegut com la Capella Gitana, no?
Exacte.
Què se n'ha fet d'aquesta pintura? No es pot veure, no?
No es pot veure.
Per què?
Doncs perquè cap als anys 50... que va pintar-ho, van quedar allà amb una celda que estava al costat de les celdes dels condemnats a mort, amb la idea que abans d'executar-los fessin les paus amb Déu. Allà estava, fins que cap als anys 80, no tenim la data exacta, quan es començava a parlar de que la presó Model havia de desaparèixer perquè havia quedat al centre de la ciutat, l'esquerra de l'Eixample és un districte molt dens, és el més alt de nombre d'habitants per quilòmetre quadrat, el més alt d'Europa.
Imagina't.
Doncs llavors hi havia la previsió per part de l'administració de la Generalitat de transformar aquell terreny, que està qualificat com a zona verda i equipaments, i els requalificaven i es podien fer hotels i oficines i pisos. I aquí és on jo vaig preguntar als serveis penitenciaris que què passava amb l'oratori, que jo havia entrat abans, l'havia fotografiat, els havia deixat còpia de les fotos. Qui em va dir de la Capella Gitana va ser Joan Rocabert, militant del PUM, amic del meu pare, que és un dels presos que estan retratats amb l'oratori. Bueno, com et deia, vaig preguntar què passa amb això. Em van dir, aquí no hi ha res. L'havien pintat.
A sobre?
Atentant contra la llei de propietat intel·lectual. És a dir, l'havien fet desaparèixer perquè la idea era tirar-ho tot a terra i fer una especulació immobiliària, ni més ni menys. Clar, això em va rebotar bastant.
Normal.
Aleshores, pues, jo anava bastant, encara hi vaig, però anava bastant a l'Ateneu Barcelonès, que allà tenia uns quants amics, i parlant amb un i amb l'altre, per exemple, vaig parlar amb el Víctor Alba, que ell proposava que la Model es transformés en una universitat oberta, perquè quan allò estava ple de presos intel·lectuals i polítics, allò es va transformar en una universitat. És a dir, el profe de francès ensenyava francès als presos, o ensenyava anglès, o ensenyava matemàtiques. Molts que no sabien llegir i escriure, allà van aprendre a llegir i escriure. Alguns després van ser dirigents sindicals. És a dir, es va crear, doncs això, una universitat oberta. Doncs, parlant amb aquesta gent, jo vaig proposar de que s'havia de salvar l'oratori, la Capella Gitana. Però aquesta obra està dins d'un espai, dins d'una construcció, que és un símbol de resistència. És a dir, poques famílies de Catalunya i de la resta d'Espanya n'hi hauran que no hagin tingut algun membre de la família que hagi passat per la Model. Directament als anys 40 allò estava una presó construïda per 860 presos, n'hi havia 11.000. És a dir, imagina't la
massificació,
la massificació i la manca d'higiene, etcètera, etcètera. És a dir, que reivindiquem, allà va néixer, quan vam reivindicar la restauració de l'oratori, la conservació de la presó model transformada en un centre cultural, obrir un jardí al Parc de la Llibertat de manera que espongés una mica el districte, i això és una lluita que ens ha portat, doncs, ja a 20 i tants anys reclamant això, quan finalment, després de moltes promeses fallides que allò es tancaria i tal, finalment la presó s'ha tancat, no hi ha presos en allà, i estem discutint un munt d'associacions i particularment els memorialistes que...
Els usos que es poden fer.
Exacte, és dir, hi ha possibilitats d'equipaments pel barri, però un d'ells és la quarta galeria on està l'oratori, transformar-la en espai memorial.
I així seria una manera de reivindicar...
I aquí és on ens enfrontem amb el criteri de l'Ajuntament. Nosaltres proposem aprofitar i recuperar el patrimoni artístic dels dibuixants de la República, que és molt important aquest patrimoni, i deixar una exposició permanent al primer pis, a la primera planta d'aquesta galeria. Però el criteri del comissionat de memòria no està per la labor de fer una exposició permanent. Constatem de que el tema de recuperació de la memòria és un sí però no. És a dir, volen fer veure que treballen la recuperació de la memòria, però molt light. La veritat és que grinyola. Quan veus els dibuixos, que ja veureu una mostra aquí a Pere IV, quan veus els dibuixos de denúncia de la repressió que s'hi aplica contra el ciutadà, doncs compte de que, coi, aquells dibuixos, la gent de mentalitat conservadora els denuncia molt. I això, doncs, no hi ha verdaderament l'interès de fer com han fet altres pobles. Alemanya és un exemple
d'aquesta difusió.
De tenir a la vista i que sàpiguin els nostres descendents, que sàpiguin exactament què és el que va passar. Perquè hi ha una frase que vull dir del George Santayana. Diu, els pobles que obliden la seva història es condemnen a repetir-la.
I
no voldríem que es repetís.
Evidentment no. Gabriel, el que sí que es podrà veure, doncs, és aquesta exposició que es farà al Casal Pere IV, i també es farà una xerrada titulada Helios Gómez, el dibuix compromès, que es farà el 14 d'abril, un dissabte, que l'impartiràs tu mateix. Sí. Què hi vols explicar en aquesta xerrada i també en aquesta exposició, breument?
Bé, bàsicament, pues, la història dels dibuixos. D'on venen? És a dir, perquè aquesta carpeta es va crear a Bèlgica. Aquesta carpeta la va editar un personatge molt important també amb la història, que era el Jean Fontaine, que era el tresorer del Partit Comunista Belga, que va crear una entitat cultural que es deia l'Educació per l'Image, i que havien fet la primera denúncia que es va fer en un vídeo sobre les vagues del Borinage. És a dir, allà va haver un problema que Bèlgica es va trobar amb una gran producció al Borinage, que era un lloc de producció de carbó, però després de la Primera Guerra Mundial Alemanya pagava deute de guerra amb carbó, el qual vol dir que va crear un paro allà a Bèlgica enorme, i va crear, pues, en fi, uns drames socials enormes. I va ser la primera vegada que una pel·lícula documental mostrava tot això, la carga de la policia, la mort d'un obrer per disparos de tiros de la policia, i, en fi, també va causar molt impacte a la comunitat belga, no?
Molt interessant. Hem de dir que l'exposició el dia precisament 7 d'abril, demà, dissabte, a les 6 de la tarda, faràs una visita guiada, que això, sí, evidentment, jo crec que és super recomanable, perquè serà doncs com redescobrir l'Helios a través de la,
sí,
teva mirada.
Sí, explicaré d'on surt aquesta carpeta, perquè em va fer tres: Viva Octubre, Revolució Espanyola i Dies d'Ira. Dies d'Ira és la més constructivista de les tres carpetes. Per mi és la que té una qualitat més superior, i es va publicar a Berlín. És a dir, que Helios va ser un dibuixant internacional. És a dir, hi ha obres d'ell al Museu Pushkin de Moscou, a la Biblioteca Nacional de París. S'han fet exposicions, fem exposicions com aquesta, una mica més grans, per tota Europa. N'hem fet a París, a Eduard Nenez, a Verona, a Brussel·les. És a dir, és un personatge internacional, però que, com sempre, no? Aquí pues, sembla que no té prou recolliment del d'allò.
Per això doncs, és tan important. Doncs,
explicarem una mica
aquestes.
Aquesta història de la carpeta, que és el que representa, que són fets reals. Hi ha una fulla de sala que explica cada dibuix la seva història. I la portada és la història d'Aida Lafuente, que amb els fets de la Revolució d'Astúries del 34, aquesta noia de 16 anys, havien mort els companys que estaven amb una ametralladora, va agafar la ametralladora i va defensar el puesto fins que va quedar sense bales, que llavors al final la van agafar, la van portar al quartelillo i al final la van assassinar. És la història d'aquesta noia. Per exemple, la portada.
Doncs molt interessant, no ens la perdrem, eh? Moltíssimes gràcies, Gabriel Gómez, per... Sí, vols afegir alguna cosa?
Hi ha l'exposició, nosaltres hem editat 5 llibres ja sobre l'obra d'Elias Gómez. Allà a l'exposició hem deixat un llibre de cada exemplar de cada edició, perquè la gent els miri, i si algú té interès de comprar-ne algun, cosa que ens ajuda a l'associació, que apunti el seu nom i telèfon i ja li enviarem per correu. Però val la pena que els mirin, perquè hi ha un llibre de poemes que és una guapada. És a dir, que és l'altre tipus de dibuix. Els ballarins, les gitanes, els toreros, és a dir, les aquarel·les. Helios Gómez va ser un dibuixant punter a Europa de gran nivell.
Un dibuixant de gran nivell internacional i singular que a casa nostra ara jo crec que hem de reivindicar amb totes les possibilitats que tinguem. Moltíssimes gràcies, Gabriel, i que vagi molt bé doncs, tots aquests
dies
d'exposició.
Gràcies a vosaltres per deixar-me presentar aquest patrimoni.
I us recordem que l'exposició Helios Gómez, Visca l'Octubre, es podrà veure fins al 15 d'abril, com dèiem, al Casal Pere IV. I entre les activitats que s'han previst per commemorar el Dia del Poble Gitano, també hi figura la presentació aquest vespre del rap contra l'antigitanisme, que es farà al Centre Cívic de Can Puigcener. Un rap que sona així.
Yo no soy trapacero, yo a mi pobreza pues tengo lo que puedo. Defiendo a mi familia que es lo que más quiero, teniendo claro que ellos y mi tío van primero. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué aguantar que tú vengas y me tengas que menospreciar solo porque oyes y sueles escuchar que a la gente de mi etnia le gusta robar. ¿Acaso otra gente ni roba y asesina? Solo por ser gitano ya se me discrimina. Porque otros lo hagan yo no tengo por qué hacerlo. Lo único que hago con los míos es defenderlo. Defiendo a los gitanos tratados como escoria. Los racistas sangre en sus manos, tener la victoria. Que sin navajazo, que sin punto de sutura, carros buenos y malos como cualquier otra cultura. Ay, 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 ay,
ay. El seu autor és en Cortés. Cortés, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, buenos días.
Escolta, d'on surt la idea de crear aquest rap contra l'antigitanisme?
Pues bueno, esta idea surgió porque yo durante parte de mi vida, ¿vale?, he visto la forma de personas que no han mirado bien a una persona por ser de una etnia, sobre todo de la mía, ¿vale?, igual que hay otras etnias que han sido discriminadas en esta sociedad. Y bueno, pues yo lo que quería era representar, porque yo no lo había visto nunca había visto a ningún rapero representar su etnia, y entonces lo que hice fue plasmarlo en una letra y en una canción.
I què expliques en el rap? Explica'ns aquesta reivindicació que fas de valors, no?, del teu poble.
Exactamente. Exactamente. Me dedico a demostrar lo que vale, lo que nos representa, lo que nosotros sentimos hacia esa persona y lo que nosotros nos sentimos por el orgullo de ser gitano, igual que otras personas de otra etnia tienen su orgullo también.
També intentes desmentir, no?, algun dels mites que estan directament relacionats amb el poble gitano?
Exactamente, sí. Quería desmentir, ¿vale?, que porque sea gitano no significa que tengas que ir robando, porque sea gitano no significa que te dediques a colgarte una farola, a coger cobre o a que nada más que sirva para un mercadillo, ¿me entiendes? Yo lo hice pues como queriendo decir que soy una persona igual que tú, tengo mi orgullo de lo que soy y puedo hacer todos mis sueños y más.
I t'ha costat molt escriure la lletra? O aquesta és una temàtica que també doncs, t'ha fet fàcil treure tot el que portaves dins?
Cuando una cosa, yo cuando las cosas las hago así de dentro, de corazón, la verdad es que no me cuesta mucho, la verdad, porque sí es verdad, la letra pues he ido mejorándola, porque esta letra lleva unos cuantos años que la tengo hecha, yo llevo escribiendo hace mucho tiempo, y la verdad, simplemente quería plasmar en una letra lo que yo sentía, entonces no me costó mucho, la verdad. No me costó mucho.
I suposa també fer aquest rap, en certa manera, fer teràpia?
O sea, sí, yo creo que a muchas personas, ¿vale? Personas que no sean parte de mi etnia o de otra cualquier etnia, ¿vale? Yo pienso que a lo mejor les puede hacer reflexionar, ¿me entiendes? En plan, oye, me estoy equivocando, estoy tratando mal, o estoy mirando mal a una persona o juzgando a una persona simplemente por no ser perteneciente a mi etnia, o sea, a la etnia de la sociedad, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, tant. I quin paper ha jugat en aquest projecte l'Espai Jove de Can Puigxaner?
Disculpa?
Que quin paper ha jugat en aquest projecte l'Espai Jove de Can Puigxaner?
Pues bueno, pues mira, desde mis comienzos pues han estado allí conmigo, yo siempre he ido allí, me han estado ayudando en el tema de la promoción y tal, yo soy de aquí, de Capuchanes de toda la vida, y bueno, pues estar relacionándome con ellos, viéndome crecer, viéndome escribir y todo eso, pues han sido un gran apoyo para mí, y la verdad es que ha sido como un respaldo.
També ha estat una ajuda a la col·laboració d'en Pau Llong, no?, a l'hora de gravar el videoclip. Com ha estat treballar amb ell?
Ha sido impresionante. Una persona cordial, professional y es un monstruo. De verdad que es un crack.
I digue'ns, com preveus que serà la presentació d'aquesta tarda, d'aquest videoclip que es farà a la plaça 1er de maig? No sé si estàs nerviós perquè es pugui veure en un espai tan gran.
No, no te preocupes. No estoy para nada nervioso, o sea...
Más bien ilusionado, ¿no?
Sí, y además me gustaría agradecerlo, ¿vale? Al Ayuntamiento, al Saray, a Saray Rodríguez y a Santi Plaza, ¿vale? Aparte de Pau Jones, que ya lo sabe, que ya lo hemos nombrado aquí, ¿vale? Me gustaría agradecerlo a ese grupo de personas por haberme ayudado y haberme ayudado a conseguir un sueño.
Doncs queda dit, a tots aquests tècnics i a tota aquesta gent de la Regidoria de Drets Civils. Moltíssimes gràcies, Cortés, per explicar-nos com ha estat el procés de creació d'aquest rap contra l'antigitanisme, que es farà la presentació aquesta tarda a les 6 al Centre Cívic de Can Puigxaner i que a més anirà acompanyat d'una festa jove que es farà a la plaça 1er de maig amb actuacions en directe. Que vagi molt bé, Cortés.
Muchas gracias y saludos cordiales y buenos días.
Una abraçada.
Primero, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué aguantar que tú vengas y me tengas que menospreciar solo porque oyes y sueles escuchar que a la gente de mi etnia le gusta robar. ¿Acaso otra gente ni roba y asesina solo por ser gitano? Ya se me discrimina.